Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton Català?
Súper, súper.
Això és la Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, però avui ens quedarem a la Terra, Joan Anton.
Sí.
Perquè aquest cap de setmana estem celebrant el Dia Mundial dels Oceans. De fet, ahir dissabte 8 de juny era el Dia Mundial dels Oceans. I avui dedicarem un capítol, una secció de la Terra es plana, a parlar de les nostres grans reserves d'aigua i de vida, sense les quals avui no seríem aquí. I que segurament no estem cuidant del tot com hauríem de fer. Avui la Terra es plana als oceans. D'entrada, explica'ns una mica com d'importants són per la nostra existència aquestes peces que avui dediquem a aquest espai.
Crec que no seré capaç de transmetre realment la importància d'aquestes peces que ara tu deies. Donaré algunes xifres. Mira, ocupen més del 70% de la superfície del planeta. Es calcula, i això normalment ho sabem, que generen el 50% de tot l'oxigen que es fabrica al planeta a través de la fotosíntesi que fa el fitoplàncton. El nombre d'espècies vives descobertes que habiten els oceans és més de moment de 240.000 espècies, però es pensa que n'hi ha d'haver moltíssimes més, segurament milions. Cada any se'n descobreixen més de 2.000 noves d'espècies. Tota aquesta vida forma part d'un engranatge molt més gros, perquè moltes altres espècies, aus, mamífers terrestres, en fi, que se n'alimenten, nosaltres també. I, a més, els oceans són un motor de l'activitat econòmica de la nostra civilització, com activitats com pesca, turisme, etc. En fi...
Jo parlava de peces perquè... Clar, és el puzzle, no?
Sí,
és el puzzle,
tu mires la Terra i és...
Mires la Terra, és el puzzle, aleshores els oceans és la part del puzzle que més costa de fer perquè tot és de color blau. L'enemic dels oceans és el plàstic, Joan Anton.
Sí, estem contaminant amb plàstics cada dia més els oceans. En vam dedicar fa unes temporades un programa específic. Ara recordarem només alguns apunts. Són, de fet, els grans perjudicats per la mala gestió que fem del reciclatge dels plàstics, perquè els rius funcionen com els grans abocadors que condueixen aquestes deixalles cap al mar. Les xifres són escandaloses, ja t'ho dic. Es calcula que cada any uns 13 milions de tones de plàstic acaben als mars. I com que no fem bé la feina de reciclar, aquest ritme creix any rere any, perquè és acumulable, perquè el plàstic, com ja vam explicar, no es degrada de manera fàcil i triga centenars d'anys a fer-ho. Vol dir, hi ha fons, que diuen que d'aquí al 2025, és a dir, ja, haurem abocat al mar l'equivalent, atenció, a 300 bosses de plàstic per cada metre de costa que hi ha al món. Ara imagina't, tota la costa del món, a cada metre, 300 bosses de plàstic. 10 rius del món transporten el 90% de tot el plàstic que acaba als oceans. En aquests rius hi tenim rius asiàtics com el Yangtze, l'Indus, el riu Groc, el Ganges, el Mekong, també rius a l'Àfrica com el Nil o el Níger. Les xifres que he consultat sobre l'efecte que té el plàstic en els oceans parlen d'estimacions de 100.000 mamífers marins morts anualment. Això són balenes, dofins, foques, lleons marins i milions de peixos i d'aus. Tot això té a veure amb coses com l'asfíxia, per la manca de plàncton, que després explicarem, trossos de plàstic que s'enreden, etc. Bueno, en fi, el microplàstic, un perill real molt important, perquè el plàstic, dèiem, no es degrada, però el que sí que fa és transformar-se en microplàstic, en petites partícules que acaben ingerint animals marins i que acaben arribant fins i tot al nostre cos. Si no hi fem res, si no aturem aquest problema, algunes fonts diuen que l'any 2050, aquesta xifra recordo que la vam donar, 2050 els oceans contindran en pes, en massa, més plàstic que peixos.
Déu-n'hi-do. Avui amb el Joan Anton Català parlant dels oceans, quins són els països que pitjor ho fan en aquest sentit?
Clar, serien, per exemple, tenim els Estats Units, són el principal consumidor de plàstic del món, però fan bé la feina. Fan bé comparat amb el que ara t'explicaré. El segon consumidor o productor de plàstic és la Xina, però aquí els deures no es fan tan bé. Es calcula que prop del 75% dels residus xinesos de plàstic no es gestionen eficientment. El problema més gros el tenim en països que es troben en fort desenvolupament. Indonèsia, Filipines, Índia, Tailàndia, Vietnam, Nigèria... Clar, aquí hi ha un dilema que n'hem parlat quan en general hem comentat el tema de l'emergència climàtica, és a la qüestió ètica, no? Ara els hi demanem a països que estan en vies de desenvolupament que vigilin el que fan quan nosaltres hem estat fent el que ens dona la gana durant molts anys. Per tant, o els ajudem o no ens en sortirem. No n'hi ha prou només amb assenyalar amb el dit.
De fet, el problema és tan greu, Joan Anton, que, com hem explicat alguna vegada ja, els humans fins i tot hem creat l'anomenada sopa de plàstic del Pacífic.
Sí, sí, no és cap sopa bevible. Això és una gran regió marina que acumula enormes quantitats de plàstic degut als corrents marins i també altres deixalles. Aquests corrents transporten les deixalles per tot el món i quan arriben en aquesta zona, que ara l'explicarem una mica on es queda, on està, es queden estancades, perquè allà les corrents són incapaces ja de moure aquests residus. Funciona com un immens abocador. Es troba entre els Estats Units, el Japó, a l'oceà Pacífic Nord i té uns 1.500 quilòmetres de radi, poca broma. No ens hem d'imaginar només grans masses de bosses de plàstic, que també, si hi ha fotos per internet que es mirin, perquè ja ho veureu també, sinó sobretot de microplàstics. S'han fet simulacions molt boniques. En concret, el viatge d'una ampolla de plàstic que va fer National Geographic. Van dir, anem a veure què li passa a una ampolla de plàstic si la llancem a la costa de Califòrnia. Doncs d'entrada, comença a ser arrossegada pel corrent de Califòrnia cap al sud. Allà agafa l'anomenada corrent equatorial nord, que la fa travessar tot el Pacífic fins al Japó, on fa transbordament. Allà fa transbordament cap al corrent marí de Kuroshiro, que la porta cap al nord. I finalment és arrossegada pel corrent del nord del Pacífic cap a l'oest i allà queda atrapada dins d'aquesta gran regió que anomenem sopa de plàstic.
Més enllà d'aquest plàstic, Joan Anton, els oceans també estan plens de residus que tampoc sabem ben bé com desfer-nos-en, no? Les substàncies químiques moltes vegades hi van a parar.
Exacte, que contaminen l'aigua, que tenen conseqüències greus sobre la vida dels oceans. Un exemple, que no és l'únic, són els fertilitzants, que ens van molt bé per moltes coses, però quan van a parar als oceans, que ho acaben fent, incorporen compostos rics en nitrogen i fòsfor, especialment a les regions més costaneres. Aquests elements, quan es concentren fora del nivell, del rang habitual, fan que creixin colònies d'algues en excés, algunes d'elles tòxiques per a altres organismes. Els seus efectes, per tant, es noten en molts àmbits, també el de la pesca i el turisme. I ja no parlem d'altres tipus de vessaments incontrolats que estan prohibits, però que sabem que al món continuen existint indústries químiques per errors, per problemes, per avaries, per accidents amb petrolers, que n'hem vist algun cop. Només cal també recordar els efectes catastròfics que hem vist tots nosaltres a la flora, a la fauna i a les costes quan es provoquen aquests vessaments.
Realment, si algú tenia previst anar a la platja aquest cap de setmana, ara potser l'estem contraprogramant,
No seria la intenció. El que sí que seria la intenció és cridar l'atenció sobre això.
L'emergència climàtica també està afectant greument els oceans, suposo.
Com no podia ser d'una altra manera, Roger, perquè si els oceans són una part fonamental de la vida del funcionament del planeta, doncs l'emergència climàtica també els està afectant. D'entrada hem de saber que són els nostres grans aliats per la lluita contra l'emergència climàtica. L'aigua dels oceans és capaç d'eliminar diòxid de carboni, que és aquest gas d'efecte hivernacle que nosaltres, els humans, estem carregant l'atmosfera a base de cremar combustibles fòssils. Doncs l'aigua pot dissoldre part d'aquest diòxid de carboni i, per tant, retiren carboni de l'atmosfera i això ens va super, ens va molt bé. I aquest carboni acaba petant a l'esquelet de molts organismes marins. Però què passa? No podem estressar els oceans. L'aigua té una certa capacitat de dissoldre diòxid de carboni, però no pots anar més enllà. De fet, com més diòxid de carboni dissolt, menys capacitat té per continuar-ne dissolent. Per tant, arribes a un punt de trencament. A més, hi ha un altre problema. Quan l'aigua dissol diòxid de carboni, aquesta aigua s'acidifica. El seu pH baixa, es torna més àcida. I això té efectes enormes en moltíssimes espècies marines, com per exemple el plàncton. El plàncton és l'ànima, és el motor de la vida a l'oceà. No només afectem el plàncton, sinó que a més dissoldre diòxid de carboni a l'aigua fa que es desplaci l'oxigen. I sabem que l'oxigen dissolt amb l'aigua és directament el que fa respirar, el que, diríem, mou als organismes que viuen en el mar, que respiren aquest oxigen que es troba dissol a l'aigua. Doncs, si nosaltres estem enviant diòxid de carboni, aquest diòxid de carboni desplaça l'oxigen dels oceans, vol dir que queda menys oxigen per a aquests animals que el necessiten, i així és com han aparegut en el món zones que directament a la vida hi ha desaparegut. Zones que anomenem zones mortes. Així, directament, espais, regions dels oceans on la concentració d'oxigen ha baixat i això ha afectat a la vida. I ara et comento, per acabar aquesta part, les previsions. Previsions que he trobat de la Unió Europea, que afirma que les temperatures mitjanes dels oceans són ara 0,88 graus més altes que les que hi havia entre l'any 1850 i 1900, que els nivells d'oxigen a l'aigua baixaran entre un 3 i un 4% més d'aquí al 2100, i que la acidificació que comentàvem progressa a un ritme tal que impedirà que moltes espècies s'hi puguin adaptar.
Realment, Joan Anton, amb tot això que estàs explicant, no sé si queda gaire lloc per l'esperança avui.
Sí que en queda, Roger, sí que en queda, i aquesta és la part millor. I ho hem explicat molts cops i no em cansaré mai de dir-ho. No podem anar només amb missatges catastrofistes, no podem anar només així. Els hem de donar perquè hem d'educar, hem d'explicar, hem d'aixecar la consciència del públic, de la gent, però tenim moltes coses a fer, podem fer moltes coses, i l'avantatge és que som nosaltres els que decidim què volem fer, si volem anar cap un costat o cap un altre, només depèn de nosaltres. Cada cop hi ha més consciència d'aquesta problemàtica, cada cop hi ha més organismes internacionals que situen els oceans com una part fonamental de la recuperació que hem de fer. L'agència, la Unió Europea, és una de les que ha situat dins la seva agenda 2030 els oceans com un focus. I, per tant, s'estan fent accions de recuperació, s'estan fent accions d'educació, s'estan fent accions regulatòries, millorar, diríem, tots els sistemes de reciclatge, etc. I, per exemple, ja hi ha països que estan fins i tot començant a regular els components químics que formen part de les cremes que ens posem protectores del sol per anar a la platja, perquè això acaba anant també als oceans. Doncs, fins i tot, s'està començant ja a regular quins compostos químics s'utilitzen en aquestes cremes. Per tant, que se'n parli, com estem fent, jo penso que és el millor que podem fer, i si hi ha molt d'espai per recórrer, hi ha molt espai per l'esperança.
Tot això que estàs explicant, Joan Anton, és important parlar-ne, perquè la salut dels oceans, la mala salut dels oceans, condiciona la salut dels humans directament.
Exacte, i hem vist que els oceans juguen un munt de papers que són claus per l'estabilitat i l'equilibri del planeta, des del punt de vista climàtic, també des del punt de vista de la biodiversitat. I, a més, sembla, no, ridícul que d'una cosa que ens alimentem en tots els sentits de la paraula alimentar, haguem d'abocar substàncies químiques perilloses, haguem d'abocar microplàstics, haguem d'abocar petrolis i coses d'aquestes que al final acabem ingerint, que al final acaben arribant. Els microplàstics, hi ha estudis que s'han fet i ja s'han trobat al tracte intestinal dels humans. Encara no sabem, des del punt de vista bioquímic, encara no sabem els efectes reals que té el microplàstic dins del cos d'una persona. Però ens podem imaginar que gaire bo no ho deu ser. Per tant, és això, és tremendo que no anem a protegir una cosa tan essencial com els oceans, perquè no fer-ho el que ens estem és perjudicant a nosaltres mateixos.
Ho sabem tot dels oceans,
no,
ja?
No.
La flora, la fauna,
no,
és a dir...
No, com deia abans, es creu que hi ha milions d'espècies vives. Els oceans en portem, si no recordo bé, ho he dit abans, 240.000. No. A més, hi ha llocs absolutament inexplorats, hi ha profunditats que no hi podem arribar, enviem ginys, enviem robots. Estem començant a explorar, així, d'una manera molt genèrica, els oceans. I això no deixa de ser paradoxal. La setmana passada parlàvem dels oceans d'altres mons, no? Parlàvem d'anar a buscar vida a Europa, un satèl·lit de Júpiter on hi ha un oceà d'aigua líquida a sota. I sense haver de marxar de la Terra, aquí tenim llocs que no coneixem absolutament, pràcticament res. El nostre planeta és un gran desconegut encara, la qual cosa és magnífica. Per la ciència i per tothom qui vulgui explorar coses relacionades amb l'oceanografia, la geologia, la biologia, el nostre planeta és una joia.
Tu amb el submarinisme com t'hi relaciones?
Fatal. No. Mira, jo faig snorkel, m'hi porten i faig el que puc, diríem, I li he agafat un cert gust, però t'haig de dir que no és el meu entorn natural. Jo sóc més de secà, el mar em fa molt de respecte, no tinc grans capacitats
pulmonars
o per nedar.
Però snorkel és sense ni tan sense assistència d'oxigen.
No, bueno, l'oxigen que tu respires sí, de l'aire, sí, de l'aire sí, sí. I gaudeix, i la qüestió és gaudir-ne.
Però allò, un bateig aquàtic no l'has fet, eh?
No.
Ja te'l regalaré.
No, bueno.
Ja te'l regalaré.
En fi.
Anirem junts.
Sí, val,
llavors la Maica
sí.
Navarro en sap molt.
Ah, sí?
Sí, la Maica Navarro en sap molt.
No sé si em tranquil·litza gaire, perquè doncs, ella parla sí.
Ella està rodejada de taurons. Li agrada.
Vale.
Aleshores,
a mi no crec que m'agradi gaire
això. Ja està bastant acostumada. Ja t'hi portarà un dia. Bueno. Que no et passi res. Gràcies, Joan Anton. Ara tornem.